Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Doncs ahir, a especials, gent singular.
Home,
va aparèixer...
On ho fan, això, del Callejero?
A 4. No, després de First Date, és boníssim. Sí, ja t'enviaré un missatge per la nit quan el comenci, perquè ahir...
Mira, disculpa, que tinc... perdona, Rocco, algun detallet més del que cobrem, segons s'ha explicat...
Sí, perquè això ha sigut públic.
Exacte, que cobrarien uns 10.000 euros per programa. Xinxó, la hipoteca de 10.000 euros, encara, si és per programa, encara la trobo econòmica. Si pagués 10.000 euros...
Mira,
hola, sóc Jordi Cruz.
Hola, Jordi.
Anem amb la carta de la Tempo.
Sí, mira, 150 el menú degustació.
Hola, sóc el xef Jordi Cruz.
Supereconòmic.
Hola. Opció de maridatge, 85 euros.
Doncs ja està. Vale?
No, però no has dit que hi havia un menú al migdia.
És el de 150.
És el menú degustació, sí. Aquest, en principi.
150?
Te'l pots menjar al migdia.
No són 15 euros.
Te'l pots menjar al migdia o te'l pots menjar a la nit.
Clar.
15,0. 15,0.
Deu ser 15,00.
Pot ser, 150.
Voleu saber una miqueta què hi ha?
Clar, sí.
Menú degustació.
Anem a la carta.
Aigües de gazpacho, diguéssim, a tipus Bloody Mary on the rocks.
Això és de collons.
Gazpacho igualit.
M'encanta.
Salmorejo de tomàquets pacífica.
Això és el mateix.
Amb pa de vidre i pernil.
Però si gazpacho i salmorejo és pràcticament
el mateix. És molt
diferent. Escolti, gran macarró de pa caramelitzat.
Un macarró?
Això dels tomàquets
pacíficats.
A veure, parem un moment, a veure.
Una cosa important.
Primer de tot, micròfons tancats.
És que
serà la manera que ens entenguem. Anem a escoltar la carta, perquè si vostès...
Sí, i després opineu.
Clar, exacte. Perquè és que si no...
Endavant, Montserrat.
Jo sóc el cambrer que vinc a cantar el menú i us engeu a fer punyetes.
Sí, allò que et diuen. Clar. Primer menja't aquesta part,
clar,
després...
Això està molt bé. A mi m'agrada molt. Sí. Quan vas a aquest tipus de restaurants que t'estan interrompint 74 vegades per explicar-te el que estàs... A mi m'agrada, perquè, hòstia, estàs allà imbuit amb el que estàs menjant.
Ara us he servint un gran macarró de pa caramelitzat amb sofregit picant i crema d'alfàbrega. Us demanem que us poseu primer la crema d'alfàbrega perquè deixi un regust fresquet a la boca. Després seguiu amb el macarró i acabeu amb el sofregit que us prepararà pel següent plat, que és ostra a l'andalusa amb consomé de boletus i palo cortado, que ara mateix no sé què és.
Pues és un pal tallat.
Vinga, mantega, noisette, caviar i pa de pinzell.
Ui, aquí haurem d'anar-hi,
Cànula, d'alga nori amb salmó.
Hola, soc Jordi Cruz.
Final de temporada, Toni.
Hola,
final
soc el xef Jordi Cruz.
Amb salmó
Jordi.
Curat a la japonesa.
Va, fem una cosa, al final de temporada esteu tots.
Oh! Bravo! Gràcies, Jordi!
El que acaba de dir.
Queden 20 plats, Rocco.
Perdona? Bueno, ja en tot cas...
Sí, perquè li estem fent aquí una promoció.
Bueno, escolta. Mica...
No, escolta.
Si voleu anar a final de temporada ja podem anar a fer el promoció.
Ah, segueix, Montserrat, segueix. Digues un plat més, va.
Un plat més, doncs calçots de temporada, per exemple, amb carbonara.
Calçots amb carbonara?
Calla,
per favor.
Amb carbonara, d'anguila fumada, pinyons i parmesà.
Boníssim. Mira, m'està agradant la carta a la Tempo. Mira que ho tinc al costat de casa ma mare i estic per anar-hi amb ma mare.
Perdoneu-la.
Ho hem dit, xato, 150.
Sí, no, però és més...
Si d'aquesta manera ja...
I perdoneu, i és més car aquest que l'àbac o l'àbac és el més car de tots?
Jo crec que l'àbac és més car.
És el més car, és el prèmium.
L'àbac és l'àbac.
L'àbac és el prèmium.
Bé, doncs, el que deia de
Callejeros, que va aparèixer l'escultor en Robert Llimós.
Així el conec.
Te coneixes, no? Aquest senyor que té aquella escultura al Mare Magnum.
Home!
Mirant cap amunt.
Home, el mira... Mira... Espera't que ho tinc.
295 a l'àbat, amb 140 si vols maridatge.
L'àbat, veus?
És més car.
És el doble, el doble.
Dic que...
Te'n recordes d'aquella escultura que hi ha al Mare Magnum?
La tinc fotografiada i em sembla que es diu Mirabolans.
Mirabolans?
Crec que es diu Mirabolans.
Aquella cara...
No,
és aquell ninot que està davant del Mare Magnum,
sí,
que mira cap al cel. Que mira cap al cel.
Mira cap al cel.
És un ninot, és una
escultura.
Mira estels, gràcies, Montse. I que va, i que va oscil·lant,
sí,
perquè està al port, i aleshores en funció del moviment del port...
Com una boia.
Sí,
però aquest home va tenir una experiència...
Ho explica.
Religiosa.
No, religiosa.
Ho sé, ja. Que el va transportar a altres mons,
sí.
I jo li perdo la pista, perquè...
Doncs està viu.
No, no. Que està viu, sí, però que s'ha transportat al món dels omnis i dels extraterrestres.
Doncs escolta, el que ho explica ahir.
Están viendo una de las obras de Robert Gimós, un artista internacional que ha expuesto en museos de todo el mundo. Hemos quedado con él para que nos cuente una historia.
Han ocurrido cosas que se me presentasen unos extraterrestres.
¿Los ve en qué año?
En el 2009, en Brasil. Yo me voy andando, no a la playa, no, es en el interior, pero en una zona desértica de dunas. En un momento me pongo dispuesto a sentarme y en esto que esta nave, yo lo que veía pues eran estos personajes, una pareja, esta pareja que la he pintado por todo el rato.
¿Pero bajan, hablan con usted o cómo?
No, todo es telepático.
Telepático.
Telepático porque yo no me acuerdo de que me dijese nada.
Tengo entendido que usted tiene una sobrina que es la que le ayuda.
Sí.
¿Cómo afecta a la familia el tener que creer a un artista que dice que ha visto a extraterrestres?
Nosotros creemos que Robert los ha visto.
I escolta, té la galeria enorme, ple de quadres. Sí. I a més, amb el nom aquest de Robert Gimós, té alguna cosa a veure amb el nostre Raúl Gimós?
Sembla que són parents. Nostre.
Amb el ex-cap d'esports.
Sí, m'acabes de dir nostre.
Sí, el seu nebot.
Que jo sàpiga, fa dies que no el veig.
Sí, sí. El Raúl Gimós és el nebot del Robert Gimós, segons l'Àfrica
Pallera. Què se n'ha fet?
Jo pensava que era aquí.
Saps que li he fet un pont llarg. Si li sembla, no entraré en detalls de què se n'ha fet de Raúl Gimós.
Bé, passem al següent.
Que no sé si... No sé qui s'enfadaria més. Si ell o la casa, per tant.
Ah, sí, però va passar alguna cosa malament?
No, al contrari. Se'n va anar baixant ràpel per la façana.
Ostres, doncs el desconeixia jo, que
sí, història. Sí, mira, va fer ràpel i ja no va tornar.
Bueno, també està estona, perquè 15 sí. pisos...
Sí, doncs... Bueno, ara està a treballar a l'empresa de l'Andrés Iniesta.
Sí, està molt content, jo crec.
I tant, home.
El Raúl Gimós.
Bé, i estàs amb el Bojan, també.
Sí.
Bien, está con...
Va fer un documental del Bojan. Estava, sí. Sí, estava amb la productora.
Sí, està amb mi fent el...
Està amb dos persones vitalistes.
Dos coets.
Andrés Iniesta i Bojan.
Bueno,
I Raúl Gimós també, diguéssim, que era de Tempo del Diesel, eh?
Sí.
O sigui, no s'hi mutava per
bueno,
res.
Bueno. A los de gas,
Tothom ho dona tot, però aquí a RAC1 sempre era d'un Tempo dièsel, eh? No sí. perdia mai
no.
els nervis, eh?
Sí, això és veritat.
O sigui, el Barça...
Tenia sempre el mateix
to. Es va ensorrar al Camp Nou i ell no passa res,
Ja remuntarem.
Però me portava a mi de tertulià, a Julio Salinas. I en canvi, a mi no me truqueu tant com en aquella època.
No menteixis, et truquem i no t'hi poses.
Bueno, però
que ja començo a estar...
Me regalava xapar
de cava. Que ja començo a estar fins al gorro de tots aquests que sempre esteu amb el rotllo patatero que no us truquem i tal. No, us truquem i no ni agafeu el telèfon, ni contesteu, ni us hi poseu.
Perquè estic en competició amb la xapar de cava.
Va, aneu a circular, circuleu.
Sí, sí, exacte.
Hem engrapat que podeu anar circulant fins a la rebaixada. Tanta tonteria.
Demà et posaré el tall de l'Araceli, sí, que és la següent de Callejeros, però és que ahir vas fer un comentari fora de la meva secció quan marxava que em va cridar l'atenció perquè després he vist unes declaracions de la Maite Atmella, la periodista que va estar, que ha fet ràdio aquí a Catalunya. Tu explicaves o donaves a entendre que hi havia algun comunicador que si sortís algú parlant d'aquest comunicador veuries en aquest país el que passaria. Una mena de mitjo. Sí? Vas dir alguna cosa ahir? A l'acabar...
Va dir que hi ha persones que no tracten bé els treballadors i segueixen treballant.
Exacte. I que, en aquest cas, són gent que són periodistes molt famosos.
Sí, exacte.
Doncs...
I que no els hi ha passat factura aquesta pràctica d'humiliar
o de vexar...
De maltractador psicològic. Que, sí. A més, encara té una definició més concreta, però ara te l'hauria de
buscar. I tu sabries qui és aquesta persona?
Home, en conec uns quants, sí.
Però sembla ser que la Maite Atmella coneix una persona que és molt famosa i que va dir això.
Que existen comunicadores profesionales reputados con una lista interminable de premios que todavía hoy son muy aplaudidos por compañeros de la profesión. Son profesionales a quienes nadie se atreve a criticar, que siguen invitando a programas, que siguen recibiendo premios. Y el día que alguien lance el primer órdago, te aseguro que no se va a quedar en una mera crítica u opinión. Y mi dardo va con conocimiento de causa. Si saliera a la luz este nombre, desataríamos el primer Me Too periodístico de España.
Bueno, doncs que ho digui.
Doncs que ho digui.
Clar.
Clar, és que fa aquí la prèvia. És bona. I ara el partit, doncs que ho digui.
Jo m'he quedat. Famós. Famós.
Però això es pot acabar convertint en una paraula d'un contra la de l'altre.
Mm-hmm. Si, no, si aquí, afegeix ningú.
Si no surt molta gent a ratificar-ho, clar.
Exacte.
Demà, doncs... repassarem les cançons d'Eufòria.
Ah, molt bé. Demà
tenim Eufòria. Correm Eufòria, veurem exactament com queda tot.
Molt bé.
I més coses. I parlarem de l'Araceli, la senadora, que va aparèixer també a Callejeros. Però és que no em dóna més temps. No. I marxo a Sant Cugat ara mateix, que tinc roda de premsa.
Doncs records a la gent de Sant Cugat. I a veure si aclareixes el fitxatge de Broncano.
Sí, perquè està la cap de comunicació de l'Unió Espanyola. Vinga.
Versió RAC 1.
Ja pensant en l'armari d'estiu perfecte? Doncs la Roca Village és el teu destí. Visita el Village i aconsegueix els essencials d'estiu més desitjats de les teves marques preferides, com Carhartt, Camper, Ecoalf o Adidas. I a preus irresistibles. T'esperem de dilluns a diumenge per viure un dia de compres inoblidable a la Roca Village. Si no vens, mai no ho sabràs. Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Del 2 al 30 d'abril, degusta la cuina del bacallà a Tossa de Mar.
Els restaurants de l'Associació de Cuina Tradicional Tossenca t'ofereixen els seus menús amb el bacallà de protagonista. Empedrat de bacallà, brandada, punyols de bacallà, bacallà amb samfaina, amb cigrons i cloïsses, simitomba de bacallà...
Ara és temps de bacallà a Tossa. Vine a visitar-nos.
Més informació a visittossa.com i al 972-340-108.
Ah, i ara, per més facilitat, trobaràs aparcament a les entrades del poble.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Cim i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis Drac. RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Va, que tenim l'enigma a resoldre, que és el de Francisco Ibáñez, aquesta nova... La darrera creació inacabada, que només per aquest fet ja és diferent a la resta de històries que Ibáñez ha publicat, perquè és una història inacabada. Acaba amb el blanc i negre abans de posar-li els colors a l'àlbum. Sí, sí.
Exacte, és així. Avui s'ha posat a la venda doncs, aquest últim còmic de Mortadelo i Filemó, aquesta obra inacabada, com deies. Ja sabeu que us preguntava, arran d'aquesta sortida a la venda, pels dos personatges de Francisco Ibáñez més coneguts, que són el Mortadelo i Filemó. Però no eren les úniques opcions de nom que tenia el dibuixant. En va proposar tres més. Jo us en diré quatre i n'hi ha una que és falsa. Opció A, Mr. Cloro i Mr. Yesca, agència detectivesca. Opció B, Lentejo i Fideíno, detectives finos. Opció C, Parrado i Quintillo, agentes de bolsillo. O opció D, Ocarino i Pernales, agentes especiales. Vosaltres heu dit que la resposta correcta, per tant, la que m'havia inventat era la B, Lentejo i Fideíno,
detectives. Exacte, Lentejo i Fideíno, creiem que és la falsa.
Doncs no és veritat. La resposta correcta és la C, la que jo m'he inventat és Parrado i Quintillo, agentes de bolsillo.
Doncs perdona, però és molt Ibáñez aquest tàndem, Parrado i Quintillo, agentes de bolsillo.
I una mica Sociedad de la Nieve també. Que el Parrado era un
és veritat, mira, doncs em devia venir per aquí la inspiració. En tot cas, aquesta és la que m'he inventat, la resta sí que eren reals, però finalment va guanyar Mortadelo i Filemó, agència de persecució.
Molt bé, doncs a veure, com ha anat avui això, doncs, Montse?
No, molt bé, perquè 497 molt persones, bé, 377 l'han encertada. Bueno, o sigui que...
M'han enganxat.
Anem a veure qui s'emporta la xocolata. Necessitaria...
La vieja.
Senyor Virgili.
El 377.
109.
Molt bé. Doncs miri, m'agrada aquest
nom. És diferent, sí.
109 és baixet. És un número com...
Sí, és un número com qualsevol altre.
I són tots, eh?
Bona tediquet, vostè.
Sí, bé, mira.
Mira, el 109 correspon a una persona que a l'assumpte hi ha posat la C, efectivament.
Molt bé, molt bé.
I després, com a missatge, escrit... Hola.
Hola.
Toni de Fez.
Ah?
Eh?
Toni de Fez.
Ell diu així.
Toni de Fez ens ha dit hola i la C. O sigui, és una persona que no, està, no ens ha escrit un gran correu electrònic.
I què? Fes què? La critiques?
No la critico, només dic que hi ha persones que diu hola, què tal, que bé, com esteu, felicitats pel programa, no sé què. En aquest cas, no, és una persona que...
Per què ha de perdre el temps dient això si ha de posar el nom?
Per què m'esteu discutint res?
Doncs va, la xocolata i la tassa per ell. Enhorabona.
Ah, i deixa'm dir també que abans, llegint la carta de la Tempo, el Palo Cortado, que hem comentat, que també acompanyava un plat de moltes coses, ens diu el Xavier Figuerola que és un tipus de vi de xerès.
De xerès?
Va.
Bueno.
Va.
Ai. Va. Va, fins ara.
Fins ara, Maria. Fins ara, que t'esperem amb Jean-Paul Gaultier.
Ui, tant.
Ui.
Una meravella.
Ui. Què tal, Míriam?
Molt bé.
Doncs comencem
una última hora
vinculada a la ciutat de Barcelona.
Sí, un tiroteig que hi ha hagut en plena llum del dia. Ha passat a 3:45 al carrer Góngora. Això és el barri de Verdum, del districte Nou Barris.
És a l'oest.
Segons els testimonis, una persona ha disparat una ràfaga de trets en ple carrer. Jesus. Alguns testimonis parlen d'uns 10 trets, acompanyat de dues persones més. Hi ha hagut un ferit greu que ha pogut anar pel seu propi peu a l'hospital. Un dels trets, a més, ha impactat a la part de darrere d'un taxi que ha marxat de la zona abans que pogués arribar la policia.
Doncs aquesta és l'última hora a Barcelona, però el nom del dia, com ja ho va ser ahir, és el de Luis Rubiales. Míriam, l'endemà de l'entrevista de Rubiales a la Sexta, el seu tiet,
ui,
Juan Rubiales, l'ha titllat. Senyor, el tenim des de Madrid. Obrim línies. Luis Rubiales, bona tarda.
Bona tarda.
Avui el seu tiet, Juan Rubiales, l'ha titllat de mentider compulsiu.
Però què dice?
Racista.
Racista, jo.
Masclista.
Machista.
I ha afirmat, és el que volia dir, que necessita un pla de reinserció social. Poca broma amb tot el que diu.
La va necessitar, eh?
Perquè vols enemics i tens una família així. Recordem que Juan Rubiales va ser l'excap de gabinet de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol. Doncs al programa La Mirada Crítica de Telecinco ha explicat com el va fer fora el seu nebot.
Él me cesó como en la época de Franco, que mandaba un motorista al ministro con una nota de está usted cesado, a mí me lo hizo con un correo electrónico a las 10:30 de la noche. Me cesó, y entonces lo último que sube de él fue en mayo de 2022, cuando el Confidencial, los compañeros Olmo y Requejo empiezan a publicar informaciones sobre sus andanzas, y yo me entero que ha hecho una reunión en la Federación y que ha dicho, si la cosa se pone mal, vamos a acusar a mi tío, que era director de gabinete.
¿Y qué quiere? ¿Que le mande una paloma mensajera? ¿Un corredor que llegue con la notificación y se muera ahí in situ? ¿Le mando al correo del zar Miguel Estrogó?
¿Eso lo que quiere? No sabe ni dir Miguel Estrogó.
¿Le mando una tuna que le cante?
Miguel Estrogó. ¿Tanto le cuesta?
Miguel Estrogó. ¿Le mando una tuna que le cante? Venga ya, hombre, seamos serios. Y no una nenaza llorona, por favor.
Venga, nenaza llorona.
¿Eres Luis, tú? ¿Eres Luis?
Este soy yo.
¡Ole, campeón! Campeón, Luis.
Macho.
Tío bueno.
Gracias.
Estaba un piquito. Bueno.
Eres un crack.
Escolta, senyor Buigas.
Eres un crack.
Silenci.
Va, el tiet de Rubiales, que no treballava amb ell en l'època en què se l'acusa del presumpte cobrament de comissions, però diu que en l'etapa en què va estar amb ell a la federació ja va veure coses que no li agradaven.
Que yo empiezo a ver comportamientos que a mí no me gustan y yo se lo advierto. Un día estaba en mi despacho y él dice, tenemos que empezar a hacer una bolsa de dinero para repartírnosla por si la cosa va mal. Y alguien le dijo, bueno, yo tengo una sociedad en activa que podemos reactivarla. Y él me dijo, tío, ¿tú qué piensas? Le dije, yo no quiero saber nada de esto. Y él me dijo, es que es muy duro ver pasar millones por tus manos y que no se te pegue nada. Y le dije, yo no quiero que se me pegue nada.
Pues exactamente de acuerdo conmigo mismo.
Olé.
Lo de ver pasar los millones por delante y no trincar lo tuyo,
claro.
Bueno, es como si pones a un gordo despachando en una pastelería. Pues bueno, ¿qué va a hacer si tiene los pasteles delante? Claro. Porque se lo va a comer todo. Olé, esto es lo normal, hombre.
Macho ibérico.
Tú no eres macho ibérico, tú eres macho mundial.
Muchas gracias.
Macho universal eres.
Eres un crack, muchas gracias.
Va, a partir d'aquest moment, Juan Rubiales va descobrir una nova faceta del seu nebot.
A partir de ahí, yo empecé a darme cuenta el otro Rubiales, el que yo no conocía como tío. Un hombre muy ambicioso, que la ambición le realimenta la ambición, obsesionado por el dinero, por el lujo, por el sexo, por las grandes bacanales gastronómicas. Un hombre con mucha ambición.
Vamos a ver, por alusiones. ¿Cómo voy a estar yo obsesionado con el sexo? Si son las mujeres, que se me echan encima, como si fueran lobas oliendo carne.
Uy, sí.
Como si fueran buitres.
A ver si ya va acabando con aquest discurso.
Si me han dejado, escúcheme, déjame hablar, por favor. Si me han dejado, me han dejado el prepucio escocío, agrietado, de tanto usarlo que hasta me he tenido que tomar corticoide, que por cierto, aún los debo. Porque no tengo dinero ni para pagarme una Coca-Cola, tendré dinero para pagarme los corticoides.
Sácatela.
El
seu tiet també ha donat detalls sobre aquesta polèmica festa salobrenya on presumptament Luis Rubiales va participar en una orgia amb un grup d'amics.
Salobreña se pagó con fondo de la federación. Yo nunca he hablado de que aquella chica era prostituta. Yo le declaré al fiscal anticorrupción que eran chicas, que estarían de 18, 19, 20 años. Y que les dije, esto es una vergüenza, podrían ser tus hijas, estamos perdiendo la cabeza. Son chicas de las que hoy en día se llaman chicas de imagen, que van a fiestas de animadoras, que se les paga un dinero y que luego lo que pase cada uno es libre de lo que pase. Pero a mí eso me pareció que era una vergüenza llegar a esos niveles. Y yo me metí a la habitación y no salí de allí en toda la tarde y toda la noche.
Per acabar, Juan Rubiales ha afirmat que el seu nebot hauria de participar en un programa de reeducació.
Por eso en alguna ocasión he dicho que necesita ayuda psicológica y seguramente un plan de reeducación social, porque es autoritario, es machista, por momentos racista, tiene todos los perfiles estos del personaje que podríamos definir como un típico torrente, que él disimula muy bien porque pone esa sonrisa de buen chico, habla de valores y tal, pero que lo conozco mejor que nadie y que sé cómo es, fuera, delante de las cámaras y detrás.
Madre
sí, la
mía.
Cara de bueno que pone, de buen chico, esa contundencia de que soy inocente, tal, no voy a dimitir. Y ayer se le vio en la entrevista que está agarrotado, frustrado, enrabietado, ¿sabes? Está con ese ataque de soberbia, de decir, me están poniendo contra la pared, yo con lo que he sido y con lo que soy. Y sabe que miente, porque es un mentiroso compulsivo.
Sobre les mentides de Luis Rubiales, també avui hi ha aprofundit la periodista Anna Pastor al Món RAC1.
Sí, després d'entrevistar-lo, recordem, a Punta Cana, a través de la Sexta, Anna Pastor ha recordat al Món RAC1 que aquest moment de l'entrevista amb l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol.
Tengo mi cuenta bloqueada, es que no tengo ni la posibilidad de pagar una Coca-Cola. Esa es la verdad, tengo todas las cuentas de aquí y las de España bloqueadas.
Y
sin haberse demostrado que yo he hecho nada, porque no se ha demostrado que...
Doncs bé, segons la periodista de la Sexta, la imatge d'austeritat que va voler donar Rubiales no es correspon amb la realitat. L'entrevista finalment es va gravar en un hotel, però el lloc que havia proposat ell en primera instància era un pis molt senzill on volia fer creure que vivia.
Una persona de mi equipo, que es con quien hablaba él para cerrar los detalles de la hora, recibió una petición de ir a un lugar a hacer la entrevista, que era, teóricamente, entendimos, donde él estaba residiendo. Y entonces nos mandó un vídeo, hemos enseñado estos días las imágenes en la Sexta, de un piso en Punta Cana, muy sencillo, bueno, un comedor pequeño con una cocina office y demás. Nuestra deducción era que pretendía dar una imagen, bueno, pues de persona, eso, que no se puede pagar ni una Coca-Cola en este momento, ¿no? Supimos después que el piso que nos, de alguna manera nos indicaba que era el suyo y esa vida modesta, no es el registro donde la UCO ha estado. Las fuentes de la investigación nos dicen que es una mansión con seguridad privada. Necesitaba que la gente no pensara, estoy aquí en bajo una palmera, pero claro, parece ser que no era una palmera.
Bueno, esto es que no doy crédito ante tantas falsedades. Esta chica, el bombón que me entrevistó, me dejan hablar, por favor.
No,
ya lo dice todo, esta chica ya lo dice todo su apellido, Pastor. Porque es una pastora que convive con el King Kong, con el gorila, así de claro.
Bueno,
claro,
ya prou de faltar a les persones.
A la que ha catado un varón atractivo, sí, carbo, con testosterona, que se le huele como la feromona, eso como soy yo, pues lógicamente se vuelve loca por mí. Y encima ahora me está criticando, porque es la rabia que te da cuando has catado caviar solo una vez y no puedes repetir. Es el despecho feminista. Y es lo que me pasa, pastor.
Eres un toro bravo. Esto es lo que eres. Toro bravo.
Per cert,
espitónalas a todas. Espitónalas a todas.
Escolti, o es modera o se'n va a l'estudi. Se'n va de l'estudi.
És que treu lo pitjor de mi, que toma, no puc evitar-ho.
Doncs eviti-ho.
Bueno. Hola, to.
No, no, que calli. Home.
Va, que ja acabem. Per cert que...
Moltes gràcies.
Que l'Anna Pastora també ha explicat que el vol de tornada va ser mogudet.
Y además fue un viaje muy peliculero en todos los sentidos, porque hubo hasta 4 desmayos por las turbulencias. O sea, una vez tuvimos, escuchamos cuando estábamos intentando dormir, porque volamos toda la noche, por los altavoces decían que iban a suspender la cena, que no iba a haber nada de comer ni de nada porque nadie se podía mover, y a continuación, como a la hora o así, pidieron un médico o una médico si había alguien entre el pasaje. O sea, el viaje ha sido surrealista en todos los sentidos.
Bé, aquí tanquem de moment el capítol Rubiales, si passés el qualsevol cosa us ho explicaríem, però ara hem d'obrir un capítol que ens toca més de prop a tots, que és el capítol sequera, després de que, crec que, si no són declaracions d'ahir, són d'avui, que el conseller digués que no s'aixecarien les restriccions i que tot es mantindria igual. Ves per on, sí que el govern ha filtrat i ha explicat que no hi haurà més restriccions de cara a l'estiu. Per tant, és tot una mica contradictori, no? És a dir, que
si ens quedem amb les que hi ha, diguéssim. Ja. No ens en posaran de més.
Exacte.
Seria l'explicació.
Això vol dir que ens anem, o sigui, això ens generarà relaxació pel que fa a la qüestió de la sequera.
Que no anem a pitjor, diguéssim.
Podria ser, perquè amb les pluges que hem tingut ara...
El titular a hores d'ara de molts mitjans és que no hi haurà més restriccions fins a passar
l'estiu. Sí,
val,
sí.
Doncs.
Exacte.
Si no
que...
plou.
No,
amb les pluges
plogui
que hem tingut ara...
Plogui o no plogui... Exacte. No, a veure si ho expliquem. Sí, sí. Plogui o no plogui, sí. Si no plou... No hi haurà més restriccions fins passar l'estiu.
Exacte. És a dir, el que hem acumulat en aquestes pluges
tant,
que hem tingut al mas...
Per aquest discurs de el que ha plogut no ha estat suficient i hem de mantenir la cura i l'atenció amb la sequera, avui ens diuen que no hi haurà més restriccions fins l'estiu. És a dir, que cada dia diem una cosa una mica diferent.
Però de restriccions n'hi ha.
És a dir, hem de mantenir la cura que tenim, que tenim ara, diguéssim.
Sí. La que tenen alguns.
Alguns.
Altres
els que tenim alguns, exacte.
Sí, els idiotes que fem, que fem 4 restriccions, la resta.
Els que guardem l'aigua.
Que burro.
Saps?
La resta, aquí tothom tira de veta.
Jo tinc 2 pous il·legals.
Vinga, prou, escolti vostè.
A veure, doncs això que aquestes pluges que han caigut al març, doncs han servit perquè no ens endureixin les mesures en els propers mesos. Tampoc a l'àrea de Barcelona i de Girona, on els embassaments ja freguen el 18%, 2 punts més que ara fa un mes.
Fixa't.
Però, com deien,
perquè
tampoc...
això no tindrà res a veure amb que hem de votar el 12 de maig, no?
No. Quins...
I dic, perquè ara el plantejament sigui que el govern català et digui això, perquè, a veure, casualment el 12 de maig venen unes eleccions,
sí,
i... Passat el 12 de maig, depèn del panorama, aleshores arribin les restriccions, saps? Dic perquè, com que aquí s'escapen vots, com s'escapa l'aigua, que no sigui que ara, saps? Ho modelem una mica, ho modelem d'aquesta manera per anar cap a les eleccions.
No
siguis
malparat.
I passat el 12, tal com m'apunten des d'un altre angle d'aquest estudi, doncs aleshores anem a la restricció.
No.
Perquè si tu poses sobre la taula no s'entén. O sigui, és un, avui dic una cosa i demà s'entén.
No,
com tota la gestió de la sequera a Catalunya.
No t'ho creguis.
A veure, en principi, com que estem
final,
per sobre del 16%, que és el que marca la primera fase d'emergència, podrien aixecar aquestes restriccions. Però el govern vol ser prudent i, de moment, doncs, tot es queda com està ara mateix. El que sí que es podria relaxar de cara a l'estiu, hem de dir... És l'ompliment de les piscines aquestes que serveixen de refugi climàtic.
A lo tonto anem modificant, saps? Com aquell que no vol la cosa, la diem una cosa, la diem una altra, i jo ja no sé on sóc.
El refugi climàtic.
Les dels pobles que no tenen res més que la piscina municipal per poder passar la calor, doncs aquesta sí que es permetrà...
Però perdona un moment, tu et creies, a veure, perdona un moment, si tu creies realment que no es permetria els, a la, o sigui, el que són les piscines municipals de diferents, o sigui, d'infinitat de pobles de Catalunya, de l'interior, que no les deixarien
amb aquell bat de sol.
Amb aquell bat de sol. O sigui, algú se li... O sigui, i si ho tires endavant, o sigui, amb quin cervell està pensant això? És que era veritat, vull dir, és que no s'aguanta per enlloc res. Ara ja les deixem omplir, no? Que això era de calaix, o sigui, era, però...
És que el molí...
O sigui, a pobles sí. que estan a 40, sí. 45 graus, que l'únic lloc, aquest gran eufemisme ara, que és el...
Refugi
climàtic. Que és la piscina municipal. És que al final la tonteria és màxima. Ara, les piscines buides no les deixes omplir? I que la gent que es mori com un escarbat allà, sí, sucarrimat, sí, sí. perquè no pots omplir la piscina...
Bueno, mira,
no, és veritat, vull dir...
Escoltem el secretari general d'Acció Climàtica, Josep Vidal, admetent això, que estan parlant amb els ajuntaments i el tema va bé.
Va bé, sí, clar que va bé.
Ho estem contemplant principalment perquè els municipis ens ho han fet arribar, però també perquè entenem...
Perquè del govern no va sortir.
L'emergència climàtica també a l'estiu, és evident que haurem de preveure refugis climàtics i, per tant...
És evident, talla ja, perquè és
evident... El molí de Sau, que es veia tot el molí...
Mirar un xeien per la tele.
Només es veuen els merlets.
Però a Sau hi caben 3 gotes, eh? Tampoc ens fem ara unes il·lusions.
Però vull dir que ha baixat més aigua.
Pantà de Sau són 3 gots d'aigua, eh?
També han concretat que ja han obert 143 expedients sancionadors a ajuntaments que superen els consums permesos i també a una vintena d'empreses.
Jo t'aconsello una cosa, Antonio, que et veig molt nerviós. Això de la sequera per estalviar aigua... Bevem molt. Jo que fotos...
No, bevem molt, no.
Sí, bevem molta aigua, molta aigua. No cal tanta aigua, l'aigua és massa líquida. Xupitos de Nivea.
Com?
De crema hidratant. És crema hidratant. És crema que hidrata. I tu te la veus i et queda l'esòfag. Queda allà i tarda molt en marxar. Jo m'ho foto, escolta, quedo... No haig de veure res més en una setmana.
I t'hidrata.
Clar, t'hidrata pel cos lentament. Perquè l'aigua és massa líquida. Aquest és el problema del món, una mica. Massa líquida, i se'n va de seguida.
Se'n va
de
fora.
Tu et fots en un poll d'aigua i cap de 2 minuts estàs pixant.
Sí, sí, sí.
Quin treball ha fet dintre el teu cos? No he tingut temps de fotre res. Ha fotut el camp.
La Nivea
queda allà i dona una setmana.
Com si fos neu.
Com la neu. La neu també és aigua retardada. Però clar, neu seria massa freda. Crema hidratant, fes-ho.
Làtrix va bé, làtrix.
Bueno, làtrix és per les mans, eh? Jo faria més una de cos.
Ah, però el nivell tampoc és de dintre del cos, el nivell.
Sí, però el nivell és de cos.
És de cos, sí, sí. Sí.
Bé, anem amb aquest col·laborat dels creueristes de Bolívia, que...
Sí.
Que no sé exactament...
Però ara hi són? No,
ara, ara ens explicarà la Míriam Díaz, ara... però venien de Bolívia, d'on venien? No, no he acabat d'entendre.
No, és un creuer que venia del Brasil. Ells van embarcar al Brasil.
Ah.
I ells diuen que els van estafar i que els hi van donar uns papers, uns visats que no eren correctes, diguéssim. Llavors, el creuer amb la resta de passatgers ja ha pogut salpar, ja està a camí de Roma, que era la següent parada, i ells s'han quedat aquí, en una zona temporal.
Però, perdona, durant tot aquest temps que aquests creueris, o sigui, aquests bolivians no han pogut baixar perquè tenien el visat malament, la resta de creueristes tampoc han pogut baixar.
Tampoc han pogut baixar.
Sí, però vaja gràcia de creuer. Arribes aquí i no pots baixar.
Vull dir. I aquests que s'han quedat aquí, com és que no han volgut anar a Roma?
És que no els deixaven viatjar perquè és espai Schengen i els papers eren... no servien.
No entenc res.
No, però és que l'està explicant, l'està explicant.
Ara li estic explicant.
Però para un moment perquè...
És que no hi ha vegades...
És més ruc que una sabata.
Van paralitzar el vaixell perquè no tenien els papers en regla. Llavors, avui han aconseguit que aquests bolivians, 69, baixin del vaixell en una zona com de terra de ningú, esperant un altre vaixell que els portarà de retorn al Brasil, que és d'on ells han vingut, diguéssim.
Però com han arribat fins aquí, saps?
Amb el barco?
Amb el barco. No, vull dir que sense el paper, sense el visat...
Però perquè a Brasil...
Perquè no estaven en espai Schengen fins ara.
Però no havien anat a les Canàries. Havien estat a les Canàries?
Noi, aquí potser tenen els controls més estrictes.
Les Canàries potser dormien.
Catalunya.
Jo no conec cap xenganià. Vosaltres, tu coneix algú que visqui a l'espai Schengen aquest país? Un xenganià?
Vostè està a espai Schengen.
No sé per què, però vostè hi està.
Vull trobar, tu, si pot ser, t'has trobat un txekenià.
Nosaltres ho som nosaltres. No ho sabia.
Ah, som txekenians?
Sí. No ho sabia.
Catalans, espanyols,
i xenganians.
Europeus i xenganians.
Exacte. Sí.
Quatre coses alhora.
I quina bandera tenim amb això.
Això, que dèiem que les familiars i amics d'aquest grup ha estat denunciant des de fora el creuer aquesta estafa que els han fet al Brasil. De moment, Estrangeria els està tramitant tot el que és el retorn a Bolívia.
Molt bé. Què més?
Escolta'm, jo que la fes he quedat molt parat, eh? He quedat molt parat de com s'ha canviat tot això i la professionalització, eh? De com han canviat això de les pateres, eh? Perquè abans veies allò uns barquets petits, allò com inflables amb fustes i d'allò, i ara són barcos ja creuers patera, eh? Que tenen piscines, tenen gimnasos, tenen cines a dins, teatres de tot i wifis. Escolta'm, això, i ara venen de Bolívia, que abans venien més de l'Àfrica i tota aquella zona i d'allò, i ara venen de Bolívia. Canvia tot, les rutes, canvia els barcos, tot és a l'oest de los mares, eh? Jo realment he quedat... És a l'oest de los mares, tu, és que no entenc, tu.
Va, que acabarem amb una bona notícia de salut, que és el que, del que parlarem dels propers minuts amb el Josep Corbella, i és que han donat d'alta el primer pacient a qui han trasplantat un ronyó de porc.
Sí, es diu Richard Sleiman, de 62 anys. El van operar fa dues setmanes en una operació de 4 hores a l'Hospital de Boston. El ronyó, que es va modificar genèticament, segons els metges, de seguida ja ha produït orina, equilibra els fluids corporals i fa les funcions claus d'un ronyó. Es considera una fita importantíssima en la medicina i facilita la recerca d'òrgans per pacients.
Però bueno, però pujarà el preu del pernil, eh? Perquè clar, això és com... Els biocombustibles que feien en llocs on cultivaven menjar, va fer pujar el preu de menjar i ho van treure. Ara pujarà més encara el preu del pernil. Bueno, ja està.
Un ronyó no és un pernil.
Per
què?
Bueno, perquè
què té a veure?
Surt del porc.
Què té a veure la pota amb el ronyó?
Bueno, és de porc? Han de matar un porc per el... Ah, bueno, poden aprofitar la pota. Vale.
Que no,
que no
abarateixi el pernil. Perquè representa que bueno, la teva pota serà com la del porc.
Aquell serà pernil curado, no? Perquè l'han curat.
Recordeu que ja van fer transplantaments de dos cors de porc de persones que van morir poc després. No li desitgem mateixa sort a aquest home, però de moment...
Bueno, espero que la dona no sigui vegetariana, perquè si no, ja... No el tocarà més.
Va, 3 minuts i saludem Josep Corbella. Vinga, circulant.
RAC 1. Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gest artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Sostres elevables, canvi automàtic, 4x4, tant si vols conèixer com llogar o comprar. Tindrem regals per tots els visitants i descomptes exclusius en Adria, Sunlight, Deadlefts i Acros. Setmana de la furgoneta Camper a Via Central. Del 8 al 13 d'abril a Barberà del Vallès. viacentral.cat.
Hola, bravista, sóc l'Edu de Braves Barcelona. M'ajudes a trobar la millor pizza de Barcelona? T'espero del 19 al 21 d'abril al Mau Pizzas Fest, al Poble Espanyol. 15 pizzeries, 30 varietats de pizza, show cookings, tallers, concerts i el teu vot per lliurar el premi a la millor pizza. L'entrada és gratuïta i la pots descarregar a pizzasfest.com. Afanya't, que són limitades!
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus acierta seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. RAC+1, podcast.
per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe? Quantes parelles fan el que jo dic el síndrome del calendari, que és el hosti, s'ha de fitxar, com que hi ha una empresa.
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe. Moltes persones diuen m'agrada perquè hi ha una amistat, perquè hi ha un sentiment, hi ha una complicitat.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arriba abans sigui el mascle.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Si fa uns moments parlàvem d'aquest trasplantament de ronyó amb una persona que, per cert, en 15 dies, com dèiem, als Estats Units li han donat l'alta. Seguim parlant de ciència, ho fem amb el periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tantes notícies, com sempre. Bueno, bueno, aquesta és una bona notícia. Però per d'aquí uns moments en abordarem una altra, però abans, dilluns vinent, 8 d'abril, es produirà el primer eclipsi solar total del 2024. Ui. Segons els experts, serà el més vist de la història. Ui. Tot seguit li preguntem al Josep Corbella en què consistirà aquest, podríem dir que espectacle. Es calcula que uns 32 milions de persones viuen a localitats situades dins el pas de la totalitat de l'eclipsi. Per tant, sí. aquests milions i milions de persones el podran veure. A veure, primer de tot, Josep, per què serà tan, podríem dir, històric aquest fenomen?
Per una banda, pel que acabes de dir, que serà el més vist de la història. D'altra banda, aquest és un dels eclipsis, dels diferents tipus d'eclipsis que hi ha, aquest és el millor que es pot arribar a veure. És un fora de sèrie, que és l'eclipsi solar total, que és molt infreqüent, i que és molt espectacular, no sé si n'heu vist mai cap.
El que s'enfosqueix tot.
El que s'enfosqueix tot. Jo vaig anar una vegada, fa 25 anys, l'últim que hi va haver, es va veure des del centre d'Europa, que vam fer 1.000 quilòmetres en cotxe per anar a Estrasburg i 1.000 per tornar, i el que veus és com el disc de la Lluna es va menjant a poc, es va posant sobre el disc del Sol, fins que arriba un moment que arriba l'eclipsi total, i de cop i volta, al mig del dia, es fa de nit. Es torna el cel negre, fins al punt que pots veure estrelles i planetes al cel, la temperatura cau, la Lluna es veu negra, que és molt colpidor, i al voltant de la Lluna veus la corona dels rajos solars. I és una experiència realment impressionant. Aquest és el millor tipus d'eclipsi que es pot arribar a veure.
D'aquest dius que fa 25 anys.
A Europa, al centre d'Europa, jo crec que el del 1999 va ser l'últim.
Ara hauria de buscar, perquè jo diria que vaig veure un eclipsi, el que passa, clar, ja no sé si era
parcial.
Clar, el vaig veure amb una estada a Irlanda. I recordo que va ser un fenomen a Irlanda, que tothom estava mirant aquest eclipsi solar. Ara, clar, si era el total o no. Però, clar, si dius que fa 25 anys, potser sí que estava de vacances. Ho hauré
potser
de mirar els
àlbums. El d'Irlanda jo no el tinc controlat, però
no, jo el que sí que et dic és que ho buscaré a casa quan arribi, a veure fa 25 anys on parava, perquè sí que recordo perfectament que la gent ho mirava, a més, la gent ho mirava no només, amb unes...
ulleres especials.
Bueno, ulleres, després hi havia alguns irlandesos que s'ho miraven amb radiografies, no?
Sí.
Que era tot un espectacle.
Fixa't si és excepcional que l'últim cop que n'hi va haver un a Catalunya...
A Catalunya?
Va ser el 1905.
No me'n recordo.
Fa més de 100 anys que no se'n veu cap a Catalunya.
No se'n recorda perquè fa...
Bueno, el senyor Marcelo segurament sí que se'n
sí,
recorda.
Potser sí. Però tenim la sort que aviat en veurem un altre.
A veure, per tant...
Avui a les 5 de la tarda hi haurà un eclipse.
Ah, sí? Per què?
El Kaiser. Eclipse Kaiser. Mis, quan ve, se'm tanquen els ulls tot fosc, eh? Se'm queda tot fosc. Aquella hora, aquella que fa llarg, allò...
No, anava a preguntar-te que aquest eclipse que veurà tanta gent, malauradament, que es repeteixo, serà dilluns vinent, 8 d'abril, en horari, quin horari tindrà això? O sigui, horari, això es veurà als Estats Units.
Hora nostra, comença la totalitat cap a les 7 de la tarda.
Clar, per tant...
I acaba cap a les 8 i mitja. Això no vol dir que tots els llocs duri una hora i mitja. Si estàs quiet en una ciutat, la fase de totalitat dura uns pocs minuts, allò en durarà més, són 4 minuts i mig. Però des de que comença diguem, a Mèxic, recorre tot a Estats Units.
A Mèxic?
Sí.
Es veurà sí, a Mèxic. Que fa tot un recorregut, clar. Abarca, per això dèiem, 32 milions de persones.
I una part de Canadà. I llavors, en aquesta zona continental de Nord-Amèrica, tindrà una durada d'aproximadament 1 hora i 25 minuts.
Aquest, com dèiem, no el veurem aquí,
vaja.
Però ens porta bones notícies al Josep Corbella, perquè sí que en tenim un...
Ah, sí?
Bueno, però... però...
A prop, en termes astronòmics, molt a prop.
Hem d'aguantar, com sigui, fins al 2026.
Exacte. 12 d'agost del 2026, a última hora de la tarda, serà un eclipsi que es veurà total...
Però des és total, també, què?
Total. Des de la meitat sud de Catalunya, de Lleida cap a baix, totes les comarques de Tarragona.
Fixa't.
A Barcelona hi haurà una ocultació del 99,8%, no serà total, i és molt diferent. Es veu molt diferent. Quan queda aquest 0,2% del sol, que encara no és total, no tens la percepció que es faci de nit. Es fa més fosc. Però no tens la mateixa percepció de l'eclipsi total. No veus les estrelles, no veus la corona solar. Oh. I el millor lloc per veure'l, probablement, serà les Illes Balears. Menorca, Mallorca i Eivissa, totes tres ho veuran, perquè si et poses a la costa occidental, allà a Ciutadella, allà a la Serra de Tramuntana, podràs veure l'eclipsi en el moment poc abans de la posta de sol sobre el mar, i això pot ser realment espectacular.
Quin dia, això?
12 d'agost del 2026.
Ara, és una data que, si no està ennuvolat plou aquell dia, que és, seria una mica estrany, clar, és 12 d'agost,
És que estaran plenes les Balears,
Estarà ple el sol. Fotrà una turra que quedarem aquí sucarrimats veient el sol.
Només et dic una cosa, senyals al cel, treballs a la terra. Quan hi ha eclipsis...
I què vol dir, això? A veure, calla.
Senyals al cel, treballs a la terra.
I independència.
No, que això vol dir que hi ha catàstrofes.
Sempre està amb el mateix.
No, pensi una cosa,
cada any hi ha catàstrofes. Sí. Sempre està amb el mateix.
Quan hi ha un eclipsi d'aquests...
Amb eclipsi o sense eclipsi, sempre hi ha catàstrofes.
D'aquests grossos, i és una catàstrofe.
No, però sabeu per què venen extraterrestres a la Terra?
Per què venen?
Per veure els eclipsis.
Per veure els eclipsis. La Terra és, mira, és l'únic planeta conegut de l'univers...
De l'univers,
on hi ha aquest tipus d'eclipsi total. Perquè el diàmetre de la Lluna al cel i el diàmetre del Sol al cel són tan semblants que la Lluna i el Sol encaixen tan exactament que tens aquest espectacle de l'eclipsi. Tu te'n vas a Mart
i no
veuràs un eclipsi com aquest. Te'n vas a Venus, no el veuràs. Te'n vas a qualsevol altre planeta que em puguis dir, de qualsevol altra estrella, i no veuràs aquest eclipsi.
I ara resulta que els extraterrestres venen aquí per veure els eclipsis.
Es diu, es diu turisme extraterrestre.
Fan fotos.
Radiografies de què? De les seves, venen aquí amb radiografia sempre.
Per obrir les cases.
Sempre van radiografia a la mà. No estàs fixat,
com, exacte, com el que diu la Jussà, no? Quan no trobes les claus, que et ve el manyà amb una radiografia i t'obre la porta.
Que diuen aquells visitantes de la noche que t'entren per la...
L'Abel Caral, que sapigueu que se'n va als Estats Units per veure l'eclipsi.
Doncs mira...
Bon viatge.
Bon viatge i...
Vestit de morat.
I això serà per uns 3-4 minuts de totalitat, d'eclipsi total.
I ell pot, és un tio amb pasta i... Escolta, ell pot. Bueno, anem amb la segona qüestió que avui abordarem amb el Josep Corbella, que és un fàrmac de l'obesitat que podria ser útil pel Parkinson. Els fàrmacs contrarrestar aquesta malaltia, aquesta obesitat, podria frenar la progressió del Parkinson, com ha demostrat un assaig clínic de fase 2 que es va presentar ahir a la revista The New England, Journal of Medicine. A veure, explica'ns exactament de què es tracta. És a dir, ha estat provant, utilitzant aquest marc, aquest fàrmac, contra l'obesitat, que s'ha vist els resultats beneficiosos, o ha estat coincident, o com ha anat això? O es provava pel Parkinson i ha donat també el resultat per l'obesitat? Com ha anat la seqüència d'aquest fàrmac?
La seqüència comença amb que es fabrica un nou tipus de fàrmac que actua a l'aparell digestiu, que simula l'acció d'una hormona que es diu GLP-1. I se sap que actua a l'aparell digestiu, i per això es pensava que seria bo per la diabetis. I, efectivament, són fàrmacs que estan aprovats pel tractament de la diabetis, n'hi ha diferents. Després es va veure que en persones amb diabetis que prenien aquest fàrmac s'aprimaven. I llavors es va veure que també és eficaç pel tractament de l'obesitat. Després es va veure que aquest fàrmac no només actua a l'aparell digestiu, sinó que, a més, arriba al cervell i actua en el cervell. I què hi fan al cervell? El cervell hi té una acció antiinflamatòria, això es veurà posteriorment, té una acció antiinflamatòria que va contra la neuroinflamació i això va fer pensar que potser seria útil per malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer o com el Parkinson. I a més fa una altra cosa en el cervell que s'ha vist amb el tractament de l'obesitat i és que actua sobre la motivació, que és un dels motius pels quals persones que a qui es recomana aprimar-se mengen menys perquè tenen menys motivació pel menjar i per això també s'està provant per addiccions. I a més la motivació està regulada per un neurotransmissor que és la dopamina. I la dopamina és precisament el mateix neurotransmissor que està més alterat en el Parkinson. I d'aquí va venir la idea, entre la neuroinflamació i l'acció sobre la dopamina, que potser aquests fàrmacs podien ser útils com el Parkinson. I s'han començat assajos clínics, n'hi ha com a mínim de 6 fàrmacs diferents d'aquesta malaltia en curs, i s'acaben de presentar ahir al vespre, resultats d'un d'aquests assajos clínics de fase 2, com deies.
Doncs,
I són molt, molt prometedors, perquè si ens posem en el context del que és el Parkinson, hi ha diferents medicacions que tracten els símptomes, que són bones, però no n'hi ha cap que pugui frenar la progressió de la malaltia. I els primers indicis d'aquest tractament, que s'hauran de confirmar amb assajos a més llarg termini, els primers indicis és que sí que està actuant realment per frenar la progressió de la malaltia. Per tant, potencialment pot ser molt important.
Però no faran malbé res més, eh? No tocaran una altra cosa.
Però què vol dir malbé?
Home, perquè ara fan unes pastilles, que et prens unes pastilles ja per l'obesitat i et surt un altre mal, se t'inflen els dits.
Un altre mal, no, que li està dient...
No, això és el que diu ell, que és al revés.
Un altre mal, no, que no ha sentit el que deia.
Sí, però a vegades passa al revés.
Sí, exacte. Efectes secundaris,
jo no t'estic dient el que diu ell. El que diu ell
està molt bé. Posa, està ple d'efectes secundaris negatius.
Sí, però no cal cridar.
Tu, si no, no ho sent.
Tu prens una pastilla contra la tensió i et puja el sucre. T'ha passat això? Sí. Que a vegades passa això.
La pastilla, no. A mi...
Li diré una cosa que va passar en aquesta línia. Vostè es pren una pastilla contra la tensió i té una erecció. Així és com es va descobrir la Viagra. La Viagra inicialment no es va desenvolupar.
No vaig notar res.
L'ha provada?
Sí, vaig menjar 3 o 4 de cop i no...
I no va funcionar?
En aquell moment no.
Doncs efectivament, de vegades es descobreixen efectes insospitats. Sí, sí, digui.
No.
Que l'he interromput, em sap greu.
No, que et poses un supositori per seria pel mal d'estómac i desmanegues el ronyó. No s'estan fent les pastilles
correctes. Vostè es posa supositoris?
Sí. Els hi poso jo.
Escolteu,
veus com aquí hi ha una relació estranya.
Josep Corbella ha entrat en estat de xoc perquè estaven amb les Lujas, que són addictes al ciclisme, no tinc masses bones notícies, perquè es veu que estan fent la volta a Euskadi. Sí. És la volta a Euskadi, no?
Sí, volta al País
Basc. I parlen de greu caiguda del ciclista
Jonas Vingegaard.
Vingegaard, que has entrat...
Roglic i Even Opel, però es veu que...
També són molt bons, però Vingegaard i Pogacar...
Has entrat, que ens has dit... Ens has dit això, que jo no sabia ni de què em parlaves, pensava que parlava d'un satèl·lit que havia caigut, i resulta que no, que és un ciclista, que és el que va guanyar els dos últims tours. Doncs la cursa està aturada i estan intentant evacuar aquest ciclista i d'altres, però no hi ha prous ambulàncies per fer-ho, i sembla que la caiguda, tal com dius, ha estat greu, i de moment porto un culleret. La cursa està...
És l'Evenopel, el que porta el culleret, el Vingegaard està estirat,
Bueno, doncs t'ho dic perquè aquesta ara mateix és perquè ha entrat al Corbella aquesta preocupació, informem-lo sobre això. Escolta, abans que marxis, que has de marxar... A veure... Acabarem parlant de brot de grip aviar. Hi ha un brot de grip aviar amb vaques que s'està extenent als Estats Units. I ja hi ha infectat un granger.
Ui!
Això es pot fer més gros o pot quedar com aquestes grips aviars anecdòtiques?
Es pot fer més gros. Aquest és un virus que és l'H5N1. Aquest virus H5N1 no és la primera vegada que en parlem. No. I és de tots els virus que hi ha actualment circulant pel món coneguts, el que té més potencial de causar una pandèmia en el futur. És el màxim candidat. Una pandèmia de grip. De fet, aquesta mateixa setmana hi ha hagut aquest cas dels Estats Units d'un granger que no té res greu. Hi ha un altre noi de 21 anys del Vietnam que va anar a caçar aus el mes de febrer, es va contagiar i ha mort.
¡Vamos a morir todos!
i, en fi, és un virus que biòlegs de tot el món...
Tu alujas ves aquí... L'estan
vigilant...
Atenció al que està dient el Corbella.
L'estan vigilant perquè no és inevitable, o sigui, no és segur que vagi a causar una pandèmia. Les pandèmies tenen un punt d'imprevisible. El que sí que és segur és que abans o després tindrem una altra pandèmia de grip, com n'hem tingut quatre en l'últim segle, i que dels diferents virus que la podrien causar, aquest és en aquest moment el màxim candidat.
Això que, màxim, però que hi ha una operació en triomfo d'epidèmies? Que sigui el màxim?
No, hi ha una operació de vigilància dels virus, perquè precisament hem après que més val tenir-los vigilats, més val estar preparats, més val tenir els fàrmacs a punt i les vacunes a punt, per si realment adquireixen la capacitat de transmetre's entre persones.
Per tant, hem d'estar al cas.
Hem
d'estar al cas d'aquesta grip aviar ara que passa amb vaques i que també ha passat amb un granger.
Sí, a veure, han d'estar al cas els viròlegs.
No, ja, nosaltres...
Nosaltres, a nivell del risc personal que tenim qualsevol de nosaltres d'infectar-nos en aquest moment, és zero, tret que tinguem contacte amb animals infectats.
Però aquest virus...
Per tant, el risc per les poblacions humanes en aquest moment és insignificant, però sí que té el potencial de, si adquireix mutacions que li donin capacitat de transmetre's de manera eficient entre persones, sí que té el potencial de donar-nos un disgust.
Ja l'havíem tingut, aquest virus, ja n'havíeu parlat, ja era aquest virus.
Sí, sí, ja ho he dit abans, Sembla que ha tingut un problema,
ja
ha tingut un moment de manacolèpsia. Cada dia, realment, el problema dels cognitius, en aquest, vostè va desenvolupar-los aquí al programa i realment la cosa fa...
Té la memòria a curt termini.
Josep completament... Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un plaer.
Gràcies.
I tenim una proposta per tots vosaltres.
Us agradaria esmorzar entre vinyes?
A mi sí.
Per exemple?
Jo recordo un esmorzar magnífic entre vinyes, que el tinc en el meu molts bons records de la meva vida. I tant, que m'agradaria.
Mira, fer una ruta de vi també, per exemple... Sí. També de natura, tastos, maridatges singulars. Doncs aquestes són algunes de les activitats que aquest abril us ofereix el Vivid, el mes de les experiències enoturístiques a la Costa Brava. Entreu a vivid.costabrava.org i escolliu entre la seixantena d'activitats programades del Vivid, un festival per tots els sentits.
Doncs ja ho sabeu, i ara una notícia que li encantarà a Ferran Adrià.
Hola. Ferran Adrià li encanta McDonald's.
I és que, a partir de dilluns, Barcelona serà la seu de la Convenció Mundial de McDonald's. Es farà al recinte de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet, fins dijous, i on està previst que hi assisteixin 14.000 treballadors, franquiciats i proveïdors. És una convenció que es fa cada dos anys... I és la primera vegada que surt d'Amèrica del Nord.
Ai, carai.
El primer McDonald's de l'Estat es va obrir a la Gran Via de Madrid el 1981. I així ho recorden en Fèlix, la Nati i l'Álvaro, tres dels 20 treballadors d'aquell local.
Estaba en el ejército haciendo la mili. Me dijeron que iban a abrir un McDonald's por un conocido y entramos a trabajar.
Fue un boom. Clientes no faltaban. Entonces, pues estábamos ahí trabajando un montón de horas. Cuando pensábamos que había acabado nuestro turno, como aquello seguía a tope, pues seguíamos trabajando.
En todas las hamburguesas, el Big Mac, la hamburguesa, el cheeseburger, el filete de pescado, no había una composición de menú. Anécdotas, pues la gente llegaba, te pedía una cerveza y demás y se ponía en la barra.
Ara mateix hi ha 40.000 McDonald's, que es diu aviat oberts a 100 països del món. I Espanya és el 13è país on n'hi ha més, eh?
Fixa't.
Atenció, 557 locals.
A mi m'han contractat, els de McDonald's, sabíeu?
No,
m'han contractat, sí.
Per?
Per fer d'allà de pallasso, a la convenció aquesta.
El Ronald McDonald?
Sí, el Mac Cascón. Hem fet Mac.
Com?
Saps que sóc el pallasso Cascón, no? Que li foto els tios als nanos. I m'han contractat el Mac Cascón.
Com el tren de la bruixa?
Sí, sí, però amb el tren de la bruixa ja vaig estar-hi, sí, amb els nanos aquí. Vaig un bat de béisbol, perquè és cosa més americana, i és més contundent, diguem.
Perquè és com de pelfa, és de pelfa.
No, real, de fusta, i venen allà els directius, els apallissos, i ells no saben que el número que faré, no saben, confien en mi. Venen el Mr. McForley, el Mr. McForley, els directius, un que es diu així, que és alemany, McForley. El Mr. McAuto, que també és un altre, que ve en cotxe. Un que... sempre munta un pollastre, que és el Mr. McNugget.
Són acudits de Matías Prats, ja li diré. Per cert, aquest diumenge és possible que, senyor Buigas, faci l'última funció...
Què dius ara?
...de l'eminència humana al Teatre Goya?
Aquest diumenge, sí.
Aquest diumenge.
Aquest diumenge mateix.
Què diu ara?
L'última,
sí.
Des de l'octubre que està
allà. Se m'ha dit, que diria un expresident, se m'ha dit que ha preparat una sorpresa pels oients.
Bueno, sí, un detall pels, pels oients que estigueu escoltant ara.
Que generós.
Sí. Bueno, jo, per exemple, que l'estic escoltant.
Sí, sí. Sí.
A mi, perquè jo diumenge el tinc lliure, a veure què proposa, i miri, potser m'hi apunto.
Mira, si poseu... Sí. Aneu a teatregoia.cat.
Sí. Teatregoia.cat.
Sí, que és la pàgina web del Teatre Goya. Sí. Vull dir, no té secret, eh?
Teatregoia.cat.
L'eminència humana. I vas allà a comprar entrades. I després et demanarà codi promocional. Codi promocional. Que has de posar versió RAC1 amb maiúscules.
Tot junt.
Tot junt. Versió RAC1, U amb un número 1.
Sí,
no posis una U. 50% de descompte.
Què diu, ara?
Opa, no és per aquests d'aquí, la versió RAC1.
Home, doncs, què diu?
Vols que posin això perquè ho estàs sentint?
Posi'm en dues.
Vens tu? Vindràs tu?
Sí, li
vale,
diria que me'n posi dues.
Ens una foto d'acabar.
Vale, vale, posi'm en dues.
Vale, tu.
Home.
Ah, no, queden aquí al...
No, has d'anar aquí.
Vale. Com, què he de fer? Teatre Goya, que he d'anar?
Al Teatre Goya?
On cal?
Tu compres, com si compres normal. Després et posarà... Tiene usted el código promocional?
Versió RAC1.
Versió RAC1 majúscules.
Sí?
Vale.
Vale. I ja veuràs que el preu farà... Pum! 50%.
Ojalà!
De cop.
Ojalà.
No sé quantes n'hi ha d'aquestes, que més ràpid millor.
Aquest diumenge?
Sí. Aquest...